Ràdio Estel.
Doncs bé, deixant a banda la controvèrsia de la cançó que presenta aquest espai de l'Agència Catalana de Residus, Iniciativa considera que la campanya En vas, on vas, que pretén fomentar el reciclatge, és confusa i parcial, i per això demana que retirin els anuncis de totes les plataformes de difusió. Ho ha dit en declaracions de Catalunya Ràdio avui el diputat Salvador Milà, que ha lamentat que la campanya respongui més als interessos econòmics de les empreses que s'encarreguen del reciclatge que no pas a la voluntat d'incentivar el reciclatge. I ha denunciat que, per exemple, plats o gots de plàstic també podrien anar al contenidor de plàstic, un aspecte que s'obvia, diu, a la campanya. D'altra banda, avui també volem tenir, des del 2 de 8, un record per la gran actriu i dama catalana Anna Lizaran, que ens va deixar el divendres passat. Anna Lizaran ha deixat un buit, difícilment de cobrir en l'escena artística catalana. Amb el seu adeu, el teatre ha perdut una de les millors, per no dir la millor, de les actrius catalanes de la història. Però la seva vida i obra sempre quedaran. Familiars, amics i companys de professió, com també personalitats del món de la cultura i la política, han assistit aquest matí al seu funeral, que ha estat obert a tothom, i l'han recordada amb la lectura d'alguns textos i amb diverses peces musicals, com ara la cançó Un núvol blanc, de Lluís Llach. El seu gran amic, Jordi Bosch, ha recordat la frase que sempre emprava l'actriu: si es fa bé, també agrada. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 2 de 8, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Hola, què tal? Salutacions, benvinguts al programa 2 de 8 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassarem les notícies que ens ha deixat aquest dilluns 14 de gener de l'any 2013. A les vies de so, Jordi Carretero, i a la redacció i producció, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, avui ens portes, bé, dos notícies que ja sabem, que són òbvies, però tot i així les recordem, als nostres oients.
Doncs sí, per tots aquells que ens vulgueu seguir en directe, a part de fer-ho per la ràdio, podeu fer-ho entrant a la nostra web, www.radioestel.cat, clicant Escolta'ns en directe, o bé, si no ho podeu fer en directe, clicant a Ràdio a la Carta el 2 de 8. I també, d'altra banda, podeu formar part del programa deixant-nos missatges, si voleu, al nostre perfil del Facebook, el 2 de 8, doncs podeu, no sé, preguntar el que vulgueu al convidat d'avui, o dir que us agrada i que no, si voleu canviar alguna cosa, el que vulgueu.
El que vulguem.
Exacte.
I el que vulguin ells.
Exacte.
Totes les peticions, la Sara Cruz estarà pendent del Facebook del 2 de 8, perquè podeu participar també en el nostre programa, que és el vostre programa.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui ens acompanya el Gabriel Genescà, ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar filologia i traducció, és director del Servei Lingüístic de SADA. Entre les seves aficions troba la lectura, el teatre, el cinema, i la música, el cant i els esports. Es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímid i molt català i del Barça. Bona tarda, Gabriel.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Molt bé, i tu? Que ens seguiràs pel Facebook,
us
també.
Us seguiré pel Facebook, com gairebé cada dia, per la pàgina web, la ràdio en directe, així veig qui parla.
Exacte.
Gabriel, si es fa bé, també agrada. M'empanadeixo tant de no haver-la vist a gos.
Quina gran actriu, l'Anna Lizaran, la Violet. Jo crec que molta gent la recordarà sempre com aquella senyora tan atrafegada, atabalada, amb aquells vicis que anava arrossegant i aquelles malalties a agost. Aquest matí sentim una tertúlia i algú deia una cosa que he trobat molt encertada. Diu, hi ha determinades actrius que es mereixen l'article La al davant. La Xirgo, diu, la Lizaran. I amb això està tot dit.
Doncs sí, la Lizaran ens va deixar divendres passat, però tot i així, Gabriel, m'ha agradat molt aquesta reflexió que feies abans de començar el programa 2 de 8, que parlaves com d'aquesta relació que tenia amb Emma Vilarassau durant una escena d'agost, no? Que hi ha com un... hi havia un petit comiat, no?
És que mirat a posteriori, clar, allà veies que hi havia la Vilarassau, que era la filla d'ella, no? i d'alguna manera semblava... Era un combat fantàstic d'actrius,
bestial,
eh? I semblava gairebé com si es passessin el relleu. I algunes escenes entre elles dues que era meravellós. És a dir, t'abstreies de tot i estaves concentradíssim en aquelles escenes tan fortes, tan punyents, tan expressives, eh? Eren dues actrius, o són dues actrius molt generoses. És a dir, que ho donaven tot a l'escenari, eh? I això el públic ho recompensa, eh? Si es fa bé, també agrada.
Doncs avui compartirem les notícies amb Gabriel Genasca, traductor i filòleg, però abans la Sara Cruz ens posa en context en tot del que ha passat en aquest dilluns 14 de gener pel món.
La informació del dia, el 2 de 8.
Convergència i Unió i Esquerra Republicana han acordat finalment modificar la proposta inicial de declaració de sobirania que volen aprovar al Parlament amb l'objectiu d'arribar a acords amb altres grups favorables al dret a decidir. Ho faran desvinculant l'estat propi d'aquesta paraula del dret a decidir. Tot plegat el dia que el PSC ha fet pública la seva proposta de declaració de sobirania que passa per promoure un canvi constitucional des del Parlament. El deute de les entitats espanyoles amb el Banc Central Europeu es va reduir un 8,1% el passat mes de desembre. Es tracta del tercer descens mensual, segons publica el Banc d'Espanya. D'altra banda, avui també coneixíem que la venda de pisos torna a la tendència negativa en caure un 6,1% al mes de novembre. També ho coneixíem, aquesta tarda França torna a bombardejar les bases islamistes del nord de Mali a Nova York. El Consell de Seguretat de l'ONU reuneix aquesta mateixa tarda per escoltar els detalls de l'operació encetada per França. Espanya, d'altra banda, reforçar la seguretat de l'ambaixada a Bamako davant l'operació militar liderada per França per frenar l'avanç dels grups islamistes extremistes sobre el sud de Mali. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha instat el Congrés a actuar de manera responsable per elevar el límit d'endeutament del país i evitar així el que ell mateix ha anomenat una ferida autoinfligida de l'economia. Obama també ha parlat avui de les armes de foc i ha dit que està pensant de recórrer a un decret per frenar la violència generada per aquest tipus d'armes i evitar tragèdies com la massacre de Newtown. Acabem amb els esports. Barça, Rigal i Real Madrid s'enfrontaran als quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà del 7 al 10 de febrer a Vitoria. Els enfrontaments de quarts de final són, a part d'aquest, Caja Laboral, CAI Saragossa, València Bàsquet, ACF Estudiantes i Herbalife Gran Canària, Uxue i Bilbao Bàsquet.
7:37 minuts, que serà connectem amb el Principat d'Andorra. Les targetes solidàries de Morabanc reparteixen més de 105.000 euros a 7 entitats del Principat d'Andorra. Ens informa que serà des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Morabanc d'Andorra ha repartit aquest matí els xecs corresponents a la recaptació de les targetes solidàries del 2012, que sumen un total de 105.039 euros, un 72,69% més que el que es va recaptar el 2011. El director de l'entitat, Francesc Mora, celebra la solidaritat dels clients.
Crec que hem de valorar molt aquesta xifra, no? És a dir, increment del 76% de les donacions en un moment de dificultat econòmica per tothom, no? És a dir, que la gent realment és sensible i crec que el concepte de la targeta solidària ha sigut un gran concepte per, d'una manera anònima, discreta i sobretot fàcil i còmoda, poder vehicular un donatiu.
Francesc Mora ha repartit els xecs a les 7 entitats que hi han participat aquest 2012, que són Infants del Món, el Centre d'Acolliment Infantil La Gavernera, UNICEF, Càritas Andorrana, AINA, Intermón Oxfam i l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
La setmana ha començat amb molt de fred a tot el territori i amb fortes ventades, sobretot a les comarques del Pirineu. Les nevades del cap de setmana han tingut continuïtat. Avui també ho faran demà i s'intensificaran molt de cara a dimecres, amb gruixos previstos d'entre 5 i 30 centímetres de neu nova. A més, Protecció Civil també ha activat en fase de prealerta el Procicat davant les previsions del fort vent que bufarà avui i demà a les comarques del Ter Sud, el Pirineu i Prepirineu. Aquesta situació de nevades es pot prolongar fins dijous. Pel que fa a les temperatures, han baixat en picat i sembla que de cara a demà i els propers dies podran baixar encara més.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem de la situació a Haití 3 anys després del terratrèmol. A la tertúlia ens acompanyaran el consultor Ignasi Arbussà, el periodista Daniel Arassa i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Poc després de les 9 ens visitarà la professora i escriptora suïssa Verena Steiner, que acaba de publicar un llibre sobre tècniques de concentració. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Taltavull, la secció de família i l'espai musical La vida en solfa. Tot això i més aquest dimarts de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Gabriel Genescà, és traductor i filòleg. I comencem. Convergència i Unió i Esquerra Republicana han acordat modificar la proposta inicial de declaració de sobirania que volen aprovar al Parlament, amb l'objectiu d'arribar a acords amb altres grups favorables al dret a decidir.
Doncs sí, poques hores abans de registrar el text a la cambra, avui al matí, els dos socis parlamentaris han fixat les bases per prescriure el document que es va fer públic la setmana passada, desvinculant l'exercici del dret a decidir de la consecució de l'estat propi. La idea força del nou text serà, segons apunten algunes fonts parlamentàries, que el poble de Catalunya és sobirà per exercir el dret a decidir. Hores abans, els partits es pronunciaven sobre les paraules de la portaveu d'Unió Democràtica per Catalunya, Marta Llorenç, que demanava consens a tots els partits. Tant el Partit Popular com Ciutadans, per boca d'Alicia Sánchez Camacho i Albert Rivera, coincidien a afirmar que ara mateix no és el moment de plantejar-se aquestes coses. El Partit Popular de Sánchez Camacho també reclamava la intervenció del PSOE. Escoltem-los.
Apel·lo al sentit comú i a la responsabilitat del senyor Rubalcaba, ja que els socialistes catalans semblen més uns acomplexats nacionalistes que no uns clars defensors de l'estat de dret, de la Constitució, de la democràcia i d'una Catalunya dins d'Espanya.
Aquest debat està fora de l'àmbit competencial de la comunitat autònoma i fora de l'Estatut de Catalunya i de la Constitució. El que demanem és que la mesa no admeti a tràmit aquest debat.
I tot plegat el dia que el PSC ha fet pública la seva proposta de declaració de sobirania, que passa per promoure un canvi constitucional des del Parlament, tal com explicava el primer secretari del partit, Pere Navarro.
A partir d'ara el diàleg està obert, evidentment. El que no farem serà adherir-nos a res en el qual nosaltres, evidentment, no hàgim pogut debatre i no hàgim pogut acordar. I em sembla que el camí ara està molt difícil per arribar a aquest acord.
Quin és el camí cap a l'acord? Gabriel Genescà.
Jo crec que el més important és que hi hagi voluntat d'acord, això que es diu voluntat política. Jo entenc que són temes que molt apassionats, tots plegats, eh? Vull dir, molta gent els agafa la passió doncs, per estar a favor d'això i altres la passió doncs, per estar-hi en contra. I clar, parlar del dret a decidir és parlar del fonament de la democràcia. A mi em preocupen tant els que diuen tenir pressa com els que diuen no a tot. Crec que el document inicial era precipitat, però això no vol dir que les negociacions s'hagin de mantenir allò sine die. Jo crec que és bo, si es vol arribar a algun lloc, si es vol arribar a algun lloc, fixar una data. Pot ser el 23 de gener, pot ser el 23 de febrer. Bé, potser una altra data millor que el 23 de febrer, però una data d'aquestes, diguéssim, apropet. Més que res perquè jo crec que, si no, la gent, per una banda, se'n cansarà, però per altra banda, diran, volem solucions als polítics, els hi paguem el sou perquè prenguin decisions, no perquè estiguin negociant allò in eternum. És evident que hi ha alguns partits polítics que no hi estan d'acord i que no hi estaran mai d'acord en fer aquesta declaració de sobirania. Per tant, és absurd intentar anar a buscar un consens amb aquests partits. Jo crec que el cas de Ciutadans i PP és clar. Crec que també és bastant clar el cas del PSC-PSOE. És a dir, aquí tothom va parlant molt de ajuntar-los a l'acord, però jo personalment, veient l'historial dels últims mesos o dels últims anys del PSC, jo crec que mai se sumaran a l'acord. Avui la portada de l'Ara aquest matí doncs, deia Navarro disposat a liderar el no. Potser és el no a la independència, però el no a la independència també el deia el Duran. Jo crec que el no és el no a qualsevol declaració de sobirania. Per tant, fins a quin punt podem estar parlant i buscant consens amb gent que tenen una actitud ja presa? És a dir, que no estan disposats al diàleg. Pregunto,
D'altra banda, també una altra pregunta que ens podríem fer al voltant del PSC. Tu creus que estan fent una bona lectura de la societat catalana? Ells reclamen, diguéssim, o estan doncs, disposats a portar al Parlament una comissió sobre el fet de reformar la Constitució per arribar a un federalisme. Tu creus que la societat catalana d'avui en dia busca el federalisme?
Jo crec que totes les imatges i totes les declaracions semblen i qualsevol intent que ha fet el PSC de mostrar-se més català ha rebut al cap de 24 hores, si no menys, una declaració d'un líder del PSOE esmenant allò a la plana, és a dir, rectificant. Amb la qual cosa tenen un problema. És a dir, jo crec que el PSC té un problema greu en aquests moments, perquè és evident que no es pot alinear totalment amb la postura del Rubalcaba si és que no desapareix com a PSC. Una altra cosa és que sigui, com ja passava abans, la sectorial del PSOE a Catalunya. Molt bé, això pot existir igualment. Però jo crec que el PSC encara hi ha determinada gent, bastanta gent, que són catalanistes. I clar, arriba un moment que et fan posar en una situació contradictòria. Jo penso molt sovint, per exemple, amb l'alcalde de Lleida. L'alcalde de Lleida jo crec que és una persona catalanista. No és independentista, però és catalanista. I clar, moltes postures que venen del PSOE jo crec que l'incomoden. Ell té un carisma personal i per això la seva ciutat doncs, és àmpliament votat. Però, o per exemple, l'exconsellera Tura. Tota aquesta gent, jo crec que han de prendre una decisió. No pot ser que no tingui, que el PSC, és a dir, que el socialisme català no tingui un criteri propi. Si per la por de tenir un criteri, és a dir, per la por de trencar amb Madrid no tenen criteri propi, llavors continuaran baixant. Mirant els resultats electorals i es veu que van perdent, perquè la gent vol idees clares.
És més, la setmana passada, Gabriel, em sembla que va sortir un sondeig sobre l'Ajuntament de Barcelona i deia que quedaria quarta força, sí, PSC.
Sí. És que jo crec que és dramàtic, i no sé si són conscients del que passa. És a dir, o potser que des de Madrid ja estan disposats a sacrificar totalment el socialisme català. Podria ser. Però
és que a Madrid també tenen un gran problema,
Bé, és a dir, a Madrid hi ha una competència entre els dos grans partits. Allà no tenen, diguéssim, diversitat de partits. La realitat política és molt diferent de la de Catalunya. Allà simplement doncs, hi ha el PP i el PSOE, i per tant, quan manen uns, no manen els altres, i els altres intenten arrabassar-los el poder. Per tant, d'alguna manera, és on, diguéssim, o conservadors o liberals. I per tant, no es poden desmarcar uns respecte als altres. Aquí és diferent, aquí hi ha una realitat molt plural, és a dir, la gent, si no vol votar el PSC, doncs, i se senten espanyols, igual voten Ciudadanos, i si senten més catalans i són d'esquerres, igual van a Esquerra Republicana o Iniciativa, i això és el que els està passant.
Gabriel, si et sembla, tornem a aquesta declaració de sobirania, perquè aquest cap de setmana escoltàvem el portador del govern català, Francesc Homs, que parlava d'aquesta presumpta filtració d'aquest document que va veure la llum la setmana passada, va sortir des d'Esquerra, alguna veu d'Esquerra dient que era només un document de treball. Qui creus que pot haver filtrat aquest document? Hi ha algunes veus que parlen de Duran? Bé, són presumpcions.
No ho sé, perquè és que el tema és molt delicat, perquè, evidentment, ha de ser un document, jo no diria de consens, perquè és impossible, però d'un gran acord. I, per tant, un document que només subscriuen els dos primers partits, encara que siguin els dos primers partits, són 71 escons, i estaria per veure què faria Duran i Unió, que igual no són ni 71 escons, és molt poc suport. És molt poc suport. Per tant, s'ha de buscar més suport, i jo crec que alguns partits estan molt disposats. He sentit Dolors Camans avui, que està prou disposada, la CUP jo crec que també. Però ens movem en aquest àmbit, I llavors, filtracions, doncs poden ser de tothom, és a dir, les filtracions en principi només són dels tres que estaven implicats en aquestes reunions, que és o algú de Convergència, o algú d'Unió, o algú d'Esquerra. No crec que siguin innocents aquestes filtracions. Ara, no interessa, a mi personalment no m'interessa tant l'anècdota, sinó si al final a Catalunya, que practiquem molt allò de cada ovella al seu corral, som capaços de posar-nos d'acord amb alguna majoria. Que jo crec que la majoria passa per Iniciativa, passa per les CUP, no passa ni per PP ni per Ciutadans, i dubto bastant que passi pel PSC.
Doncs repassem altres notícies. Avui ho fem amb Gabriel Genasca, ell és traductor i filòleg. El deute de les entitats espanyoles amb el Banc Central Europeu es va reduir un 8,1% el passat mes de desembre, fins als més de 313.000 milions d'euros. Sara Cruz.
Doncs sí, es tracta del tercer descens mensual consecutiu després d'acumular fins l'agost 11 màxims correlatius, segons dades del Banc d'Espanya que feia públiques avui. Així doncs, la caiguda suposaria gairebé 28.000 milions d'euros menys respecte al mes de novembre. No obstant, es mantenen encara les dificultats de les entitats espanyoles per finançar-se en el mercat interbancari. Avui també coneixíem una altra dada: la venda de pisos torna a la tendència negativa en caure un 6,1% al mes de novembre.
Europa donen diners, als bancs espanyols, bàsicament, doncs perquè paguin el deute que deuen a les entitats, el Banc Central Europeu. Per tant, diguéssim que Europa va pel bon camí, el que passa és que nosaltres hauríem de veure tots aquests diners, qui els genera, qui genera aquestes riqueses, i per què hi ha aquest enorme deute, perquè al final tenim la sensació que l'administrat, com menys poder té, més està pagant, en el fons, aquest deute. No és que el paguin les entitats bancàries, no? És a dir, aquí ningú deixa diner gratuït a ningú. Per tant, el Banc Central Europeu, jo diria que el Banc Alemany, doncs, deuen estar molt contents, perquè van recuperant diners que potser altrament s'esperaven que no recuperarien, però en canvi aquí som més pobres, i sobretot nosaltres el que desitjaríem de la banca espanyola i de la banca catalana és que deixi crèdits a la petita i mitjana empresa per poder crear riquesa, i això de moment no s'està produint.
Gabriel, dia de judicis rellevants en clau informativa. D'una banda a Girona i de l'altra banda a Torà, a la Segarra, després en parlarem.
T'ho deixem per tu, això.
L'alcalde de Girona, primer comencem, si et sembla, per Girona, sí. L'alcalde Carles Puigdemont ha defensat que l'Ajuntament gironí no va cometre cap il·legalitat en la contractació de dos trens llogats per la manifestació de l'11 de setembre passat.
En un judici que ha quedat vist per sentència, Puigdemont, que va ser denunciat per la delegació del govern espanyol, ha qualificat de lamentable que es gastin diners públics en aquest judici que no s'hauria de produir perquè, diu, no té cap interès públic. Segons l'alcalde gironí, Carles Puigdemont, tot plegat forma part d'una dèria ideològica per perseguir no pas la decisió de contractar un servei que és clarament legal, sinó, ha dit, una decisió del ple de l'Ajuntament de Girona, que s'ha posicionat clarament respecte a la relació de Catalunya amb Espanya.
També s'esperava la declaració, bé, la imputació, diguéssim, entre cometes, pel que fa a l'alcaldia de Figueres, perquè també en sortien per allà, però
ara ja
sembla que Santi Vila no...
No, perquè ara, un que és conseller, no deuen gosar. A veure, jo crec que aquí això és l'anècdota. El que hi ha darrere fons, evidentment, no és simplement un parell de trens llogats per anar amb una manifestació, sinó que el que hi ha de fons, doncs, és, doncs, una ciutat que en aquest cas s'ha manifestat clarament, diguéssim, pel dret a decidir, una ciutat que, recordem-ho, també està patint les conseqüències d'aquest desenvolupament tan aberrant de les línies del tren d'alta velocitat. L'altre dia va inaugurar, doncs, l'estació de l'AVE, del TAP, a Girona, i també a Figueres, però si passes per aquella estació es veu que, de fet, no està acabada, i sobretot el que han deixat allà és un desastre, és a dir, per urbanitzar tot el barri de Sant Narcís, doncs està tot aixecat, i molts veïns es queixen, i amb raó. I, esclar, té gràcia que llavors el govern l'únic que es dediqui a fer és anar a cridar judici, a citar judici a l'alcalde d'aquesta ciutat, en comptes de, ja que parlem de trens, doncs deixem els trens de la manifestació, que suposo que tothom té dret de llogar algun comboi, no? Al cap i a la fi, doncs, qui surt beneficiat d'aquest lloguer deu ser Renfe. Per tant, i en canvi el que podríem dir és per què no passem comptes de totes les inversions promeses i no executades, fins i tot pressupostades i no executades, de tots els calendaris no complerts de, diguéssim, de desenvolupament de la línia d'alta velocitat. Per tant, això és una cortina de fum. Parlar d'això són ganes, doncs, de tirar pilotes fora i també un gest més de demostrar com ens estimen, no? Perquè això ho fa la delegació del govern. Em sembla que hauria de tenir coses més importants a fer en aquests moments i no pas entrar en aquesta mena de judicis.
Gabriel, ara et preguntem, tu creus que tenia altres coses més importants a fer el regidor de Torà? Sara, què va passar?
Doncs que està acusat d'haver matat un gos a trets al mig del carrer i declara davant del jutge. El jutge de Solsona ha reobert aquest cas per l'aparició de testimonis d'aquests fets. Tot plegat va passar el passat 29 de març, quan el llavors tinent d'alcalde, acompanyat també de l'alcaldessa, van anar a buscar un gos perdut que rondava pel poble i el va matar a trets d'escopeta al mig del carrer.
Jo aquí sí que voldria fer jo de periodista i preguntar a la Mercè, com a veïna de Torà...
Jo no hi era, no hi era.
Voldria saber quina opinió li mereix aquesta situació. A mi em sona sorprenent, eh? És a dir, això de, ja sabem que els gossos en els pobles petits doncs van pel carrer i alguns no tenen amo, però mai havia passat, diguéssim, arribar, diguéssim, a les bales.
Mai,
no?
Millor dit, mai s'ha de tirar pel dret.
Què us passa, Torà?
Què ens passa, Torà? Malauradament sempre sortim per notícies d'aquest tarannà, però tot i així hi ha gent molt bona, Torà, i no dic tampoc que el senyor Alsina tampoc ho sigui, ni tampoc, per suposat, Mercè Carol, l'alcaldessa de Torà, que fan molt bona feina, però clar, en aquest cas, realment és totalment desmesurat, diguéssim, per la meva opinió, no te l'hauria d'haver donat, Gabriel, però ja saps que tu ets molt bo traient. Què n'opines tu?
Jo opino que, a veure, aquestes notícies, allò que abans deien, els successos, eh? Vull dir, són notícies que estic segur que cada dia se'n produeixen moltíssimes, sí. I que és una mica per distreure. Ara, centrant-nos en els fets, els trobo una mica aberrants, no? És a dir, que un alcalde o una regidora es dediquin a fer cacera de gossos que no tenen amo, ho trobo una mica...
Hi ha altres solucions prioritàries, com per exemple portar-lo a la gossera.
Sí, estic segur que, vull dir, que podríem fer servei a més d'una, a més de dos, no?
Doncs, si em sembla, breument, abans de donar pas a la Sara, que ja la tenim preparada aquí amb la seva recomanació de la setmana, parlem de França, que ha repetit avui els bombardejos al nord de Mali per destruir les bases dels grups islamistes que s'han fet forts en aquesta zona del país.
És el quart dia d'ofensiva des del desplegament, per sorpresa dels primers soldats francesos a Mali el divendres passat. Aparentment s'ha aconseguit aturar l'avanç dels islamistes cap a la capital, Bamako, França, però ha forçat una reunió aquesta mateixa tarda del Consell de Seguretat de l'ONU per aconseguir suport internacional a la seva missió. D'altra banda, us expliquem que els ministres d'Exteriors de la Unió Europea abordaran aquesta crisi de Mali el proper dijous.
Jo crec que ens hauria de preocupar més del que ens preocupa. Ara molta gent diu, ah, mira, de cop, França està en guerra amb Mali, de cop. A veure, Mali va tenir un cop d'estat el març de l'any passat, és a dir, fa 9 mesos, i que va deixar molt tocat el govern que llavors hi havia. El govern es va quedar doncs, protegit en unes zones del país, bàsicament a la capital i al sud, però al nord, diguéssim, que ha quedat en mans de grups islamistes o jihadistes radicals, que volen imposar, doncs, diguéssim, la xaria, etc. I, per tant, jo crec que a tota Europa ens hauria de preocupar. Mali, en aquell moment, quan va passar això, doncs el govern va trucar a la porta de la metròpoli. És un antic país, diguéssim, de descendència, diguéssim, de colonització francesa, doncs truca a París, i París els ajuda, però clar, París ara està demanant la Unió, diguéssim, el recolzament de la Unió Europea i sobretot de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN, i com sempre passa en aquests casos, doncs es va molt lentament. Es va molt lentament, però aquests grups islamistes radicals, que per cert ja estan en diversos països del nord, d'Àfrica, no perdem de vista que està molt a prop d'aquí, això, doncs van avançant ara cap a Mali, i per tant es van quedant, d'alguna manera van colonitzant tota la zona est d'Àfrica. Jo crec que és motiu per preocupar-se, intentar que no passi això en aquests països.
Doncs avui hem compartit les notícies amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg, i ara, arribats en aquest punt com cada dilluns, la Sara en recomana.
La Sara recomana.
Doncs jo aquesta setmana recomano que anem a donar sang tots plegats. No sé si ho heu fet.
Darrerament no, però sí, sí.
Doncs mira, encara tens temps fins divendres, Gabriel, perquè el Banc de Sang i de Teixits ha organitzat per primera vegada una campanya a través de les xarxes socials per informar i també per trobar voluntaris. Aquesta campanya durarà una setmana, des del divendres passat i fins aquest divendres, i vol pal·liar l'habitual dèficit de reserves de sang que hi ha sobretot després de les festes de Nadal. Pel banc, per això, és clau garantir un ritme constant de donacions tot l'any. És que recordem que a Catalunya cada 3 segons algú en necessita. Ja ho sabreu.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, home, jo crec que és una manera molt bonica de donar part de tu, eh? I a més, és personal, no es pot fer virtual, eh? Quan es comença la notícia pensava, encara ens faran donar sang per internet, eh? Però afortunadament això implica la voluntat i l'assistència en directe del donant.
Doncs avui hem compartit les notícies amb Gabriel Janasca. Moltes gràcies, Gabriel. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero a les Vies de So, serà cru de la redacció i producció, i també de qui us ha parlat fins ara, amb Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Joan Ortiz i el seu Punt RG. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
Ràdio Estel.